Ràdio Estel. Garraf, 96.8. Cerdanya, 104.4.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst era Val d'Aran, 106.0. A Ràdio Estel ja tenim el teu 2018. Comença l'any amb bon preu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat íntegrament als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belloc 67-69 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 27 77 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
Entrevistes, notícies, curiositats, informació, metges, respostes i preguntes. Tot el que vols saber sobre el món de la salut al Vademecum de Ràdio Estel. Acompanya'ns cada setmana, cada divendres a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. Obrim una nova edició del Vademecum per saber-ne una mica més sobre com cuidar-nos, per saber-ne de salut. Vademecum, un programa patrocinat per la Clínica Nostra Senyora del Remei.
El 21 de gener veurà la llum el número 2000 de Catalunya Cristiana, una de les poques publicacions setmanals que s'ha mantingut sense interrupció durant 39 anys des de la seva creació l'any 79. I això s'ha de celebrar. Vine el proper diumenge 28 de gener a les 7 de la tarda a l'Eucaristia presidida pel cardenal Joan Josep Omella a la Catedral de Barcelona. Una missa molt especial per una fita molt especial. Recorda-ho, el diumenge 28 de gener a les 7 de la tarda a la Catedral de Barcelona, Eucaristia en motiu del número 2000 de Catalunya Cristiana. No hi faltis, volem celebrar-ho amb tu.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Àngels.
Parlem d'àngels a Ràdio Estel, ja hi esteu acostumats i també suposo que hi ha els que no, els que sou habituals de l'espai, ja esteu acostumats també a saber que no estem parlant d'aquelles figures mítiques que apareixen en molts textos sagrats, de formes diferents, que a vegades van a anunciar coses inversemblants i a vegades miracles incomprensibles per als humans. No. Nosaltres parlem d'àngels humans que caminen, que van pel carrer com nosaltres, però que tenen una característica que realment els singularitza d'una manera determinant, que és una mena de tret de la humanitat que a mi em sap greu dir-ho, però tinc la sensació que s'està perdent, que és la de voler ajudar a la gent. Això que, curiosament, a l'escola, en principi ens ha fomentat, fins i tot la pitjor de les escoles que algú que m'estigui escoltant pugui recordar, d'una manera o d'una altra us deien allò de que s'ha d'ajudar al pròxim, no sé què, als companys i tal. Després ens anem fent grans i segons com això d'ajudar fa com una mandra molt gran. Bé, nosaltres parlem d'àngels. Començo el programa, com sempre, donant-vos l'adreça d'internet rocaipi.cat, tot junt, rocaipi.cat, perquè tingueu una mica de tafaneria, sisplau, i entreu. Veieu tot el que hi ha allà dins, que no és exclusivament la Fundació Roca i Pi, que la qual, per exemple, segur que el barcelonès nord molta gent coneix, ni que sigui de passejar per la Rambla de Badalona, que hi ha una estàtua al senyor Vicenç Roca i Pi, o perquè sàpiguen de la residència, sinó que hi ha molts projectes, i tots es dediquen, estan enfocats, focalitzen la seva atenció a ajudar la gent que en aquests moments forma un col·lectiu en creixença, jo diria, exponencial, i que generen cada vegada més, paradoxalment, un rebuig exponencial en els altres, la gent en risc d'exclusió social. Ens acompanyen en aquest programa d'avui la Laura Baqués, que és tècnica d'acompanyament a la inserció, que està a Àngels, i l'Abel Sánchez, que és el responsable del projecte Taller Sant Isidre. Bon dia a tots dos.
Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Em anava a permetre la frivolitat gairebé. Però a dins del meu cap, clar, em va pensant abans de dir el que diu, a dins del meu cap ho he dit i després m'ha sonat a frivolitat de ràdio dels anys 50. Anava a dir bon dia, Àngels. Però riu fins i tot el tècnic. Toni, bé, no riguis, que després ens les veurem. Però en realitat això és més cert que mai. Pel que jo deia abans, i em sembla que, no sé, vull dir, no passa de ser més que una observació d'algú que es dedica a fer això, evidentment des del punt de vista periodístic. Vull dir que sí que és cert que recullo informació, remeno, tafanejo, faig allò que fem els periodistes. Els que esteu en contacte amb aquesta gent, coincidiu amb mi, en el sentit aquest del que deia ara, de que creix d'una manera exponencial o piramidal, vés a saber quina és exactament la funció matemàtica a la que respon el col·lectiu de la gent marginada, i al mateix ritme creix el rebuig social cap a aquesta gent? Fan que sí amb el cap, però no es decideixen sobre qui contestar.
Sí, sí, jo crec que sí. O sigui, quan tu veus la persona com més afectada, com a persona, com jo crec, i parlo de mi, no? Com més te costa apropar-te a dir-li alguna cosa a aquesta persona. O sigui, la persona té alguna dificultat, si patís alguna cosa, o sigui, més costa. Per altre costat, si la veus com més, no sé, més assentada o més tal, encara que estigui demanant, abans ho deia la Laura, no? Pobret, a lo millor sí que li dones algo, però si no, com que costa més.
Uh-huh. Sí, com més, sí, com una persona que està, no?, com més allunyada de la teva realitat, no?, de la teva quotidianitat, doncs jo crec que quan veus una persona que està alcoholitzada o que dorm al carrer, a més va brut, una persona que, no sé, doncs costa com més, o encara penses per què li donaré diners o l'ajudaré, no?, que si s'ho gastarà amb alcohol, per exemple, no? Que moltes vegades aquestes persones el que més volen no són només els diners, sinó que abans també ho estàvem parlant, el tema de tenir algú, de parlar amb algú, de compartir amb algú, no? I que hi ha, doncs, altres projectes que també es dediquen a això, no? Mm-hmm.
No, que un dels nois, per exemple, deia, me venia al cap aquesta frase, no? De no t'imagines a poc que passa el temps quan estàs segut a un banc. Sense res a fer, sense una altra cosa, sol sentat.
Quina gran imatge. Però jo crec que amb una frase has definit millor que, amb perdó dels senyors del DIEC, el que es diu impotència, no? Mm. Bé, som aquí per una cosa. Bàsicament, és per donar a conèixer això, que hi ha, aquest fet que hi ha gent que es dedica a ajudar i s'hi dedica d'una manera positivament eficaç i real, que sou vosaltres i que esteu a disposició de la gent. Això també alguna vegada n'hem parlat en altres programes d'una manera més pragmàtica, però si algú ens està escoltant ara i coneix gent així, o si troba ell personalment, què és el primer que ha de fer? Anar a Càritas? Anar als serveis socials? Anar... Què ha de fer? Perquè a vegades la gent ens trobem amb una allau d'informació que no saps ben bé què, la meitat de la qual és fraudulenta, a més, deixeu-m'ho dir, i ara diria un exabrupte, perquè, clar, vull dir, mercadejar amb això ja és l'últim, i no saps què fer. Què s'ha de fer perquè algú finalment pugui arribar a veure la cara de l'Abel o de la Laura?
Bueno, si vols, bueno, vaig responent jo. Que
sí.
Els seus dos projectes diferents, jo crec que el camí pot ser també inclús una mica diferent, no? Però el meu cas, per exemple, és o tindre ja contacte amb Rock IP i començar, diguem-ne, a tindre algun tracte de... Bueno, tindre alguna relació d'algun tipus amb Rock IP o amb Càritas, o anar al propi Càritas i mira, aquesta és la meva situació, jo em passa això, estic en aquest punt i em passa tal cosa. I estic disposat a donar un pas més enllà. O sigui, normalment, quan venen al taller, n'hi ha gent que sí que moltíssim ha estat vivint al carrer, alguns inclús estan ara, però el normal és que ja tinguin un lloc on viure. O sigui, el primer és treballar el tema de l'habitatge. Inclús a mi, fiquem el punt o el límit de dir, bueno, amb això tens aquests ingressos, mirem a veure si pots rebre algun tal, també en coordinació amb Càritas, perquè si pot rebre alguna paga o alguna prestació o el que siga, i amb això ja és dir, bueno, anem a veure si podem mirar perquè tu, amb els teus ingressos, de tindre alguna habitació. I a partir d'ahir comencem a treballar en les altres coses, com el tema laboral o tema... Però el primer pas és ese.
I a mi m'agradaria també puntualitzar... No, puntualitzar no és la paraula. M'agradaria establir quin és el punt en el qual s'ha de prémer el botó d'alarma. Perquè jo crec que tots els humans tenim, sense que potser el puguem definir molt bé, un lloc on decidim que hem de prémer el botó d'alarma. La majoria, jo crec que el tenim molt més lluny de la realitat. És a dir, en quin moment jo he de demanar ajut, no? Una cosa que sembla que també per educació o pel que sigui està una mica estigmatitzada, no? Això de demanar ajut, tu te n'has de sortir, tu has de ser el, no? Ets el protagonista de la teva vida, t'has de reinventar, aquesta frase mereix capítol a banda, has de fer, no? I ningú, sempre li sembla que el botó de pànic, no? El botó de dir, hi ha gent que et pot ajudar, i aquest ajut no és caritat, és una cosa que tu et mereixes pel senzill fet de ser ésser humà. En la majoria dels casos, si vols plantejar-t'ho d'una manera allò pragmàtica, humana, tocant amb els peus a terra, perquè portes tota la vida cotitzant una morterada, ja t'ho dic ara, company, fes números, una morterada, perquè l'Estat, les organitzacions governamentals cobreixin certes necessitats i tens tot el dret de prémer aquest botó. Com ho hem de fer, això, Laura? La gent, quin és el moment de prémer el botó de pànic? Hi ha alguna manera de mesurar-ho? És a dir, no sé, ja no penso en coses com dir no puc pagar la llum o la hipoteca m'ha vençut, no sé què. Mentalment, on és el punt en el qual un ha de dir, company, prem el botó?
Clar, jo crec que hi ha diversos factors. Un, a vegades les persones, no? Hi ha gent que li costa molt més això, prem el botó o demanar l'ajuda, i després hi ha diversos factors que són socials, familiars, en quina situació et trobes familiar. Normalment la gent prem el botó per falta, o sigui, per manca de recursos econòmics. Aquesta és una de les situacions més... O sigui, potser tenen una família, tal, no sé què, i pel motiu que sigui aquesta família, doncs s'han quedat sense feina, comencen a veure que els estalvis se'ls van esgotant, que se'ls ha esgotat l'atur, que no troben feina, que tenen dos nens petits, etc. I sí que arriben a no puc pagar la llum o em fan fora del pis i hi ha un desnonament. Llavors la gent sí que quan es troba en el límit, molts cops és quan van... Hi ha gent que va previ a això, no? I que es vol curar amb salut i va a serveis socials abans i pretén que, bueno, que avaluïn la seva situació i que consideren com està. Però, clar, no hi ha un moment just i exacte. Jo crec que hi ha moltes situacions, perquè aquí, bueno, doncs, ells no tenen més recursos econòmics, però tenen el recolzament de la família, no?, o d'amistats. Però hi ha qui es troba sol, o és monomarental o monoparental. Aquí ja comença a complicar-se molt la cosa, no?
Mm-hmm. I, evidentment, això també ho hem parlat alguna vegada, s'ajunta al factor que... tu mateix et converteixes en el teu propi enemic, no? Perquè va desapareixent l'autoestima a mesura que passen els mesos i no trobes feina. Jo, buscant, remenant, vaig trobar una nota de premsa, em sap molt de greu no poder citar la font perquè sóc tan poc ordenat com per no haver-ho anotat. Bé, mancança de periodista, mea culpa. Però que parlava d'un taller de fotografia que vau fer als Natalia Sant Isidre, i que em va semblar absolutament rellevant i absolutament necessari tractar-ho i tocar-ho. Un taller de fotografia, veu agafar la gent, els veu donar càmeres, els veu proposar que fessin, no?, que retratessin, no? I un periodista li demanava a un dels fotògrafs, autors, digue-li com vulguis, absolutament admirat per la feina que havia fet, li deia, aquestes fotos són magnífiques, i la resposta del fotògraf era, no sóc jo, va ser la casualitat. A mi em sembla això que és el retrat d'una de les coses que fa que a vegades el botó aquest d'alarma es vagi allunyant. És l'expressió màxima del he perdut tota l'autoestima. Jo no sóc l'autor de res, la casualitat.
Bueno, vaig a matisar alguna cosa del que estàs dient. Sí. Clar, no el vam fer nosaltres directament, sinó va vindre una associació a banda que es diu Que Veus, que va ser qui va fer el taller, diguem-ne. O sigui, és gent que ja sap, que són fotògrafs professionals. Llavors, ells, n'hi havia dos parts. Un que ensenyaven la part tècnica, és a dir, l'entrada de llum, van treballar els reflexos, van treballar certes coses a nivell tècnic, i després sí que està la seva mirada, la mirada de la persona. I clar, ahir, diguem-ne, cadascú amb el que ha viscut, o sea, és diferent la teua mirada, Lluís, de la mirada de Laura, de la meua, perquè hem viscut coses diferents. Llavors, clar, segons el que tu hagis viscut, tu li donaràs més importància a unes coses que a unes altres. Llavors, en el taller de fotografia, ells, com a... el que tu dius, però és la seua casualitat, igual que és la meua, però era el seu punt de vista, el seu punt de vista, però és que era molt rellevant. I és que el seu enfoc era molt diferent al que podíem fer qualsevol de nosaltres. Ahí estava la curiositat, no? I el taller de fotografia també ha servit per a donar visibilitat i el que dèiem abans, no?, que les persones s'apropaven a preguntar-li, tu què volies dir amb això? Tu què volies fer? O per què has fotografiat això? I no altres 100 coses que jo fotografiaria. Per què això t'ha perigut relevant? No? O això, el seu pes, és, això és la seva senzillesa, no? La seva gran virtut.
Clar. Jo veient això, llegint això en aquell moment, vaig pensar, molt així en obert, no? O sigui, l'autoestima es pot recuperar? És una gran pregunta.
Era l'altra part, no?, del taller, el moment que tu dones visibilitat i la gent ve i l'admira perquè té el seu gran valor, les fotografies, la sensació de la persona és, jo puc fer algo que la resta del món admira i pot admirar. I aquí el treball del fotògraf de Que Veus, que posava fotografies de gent que havia estat visquent al carrer. Mireu aquesta gent, que, per exemple, el cas de... Bueno, no me'n recordo de la fotògrafa, però es va trobar les fotografies que una fotògrafa que va morir al carrer havia fet i les estaven venent per 1 milió d'euros. O sea, imagina't el valor que pot tindre una representació de... Ah, Vivian Meyer, m'he recordat ara. La Vivian Meyer és una fotògrafa americana que, quan va morir, van trobar les seves fotografies i les estaven venent per una quantitat. I llavors era una forma de dir-los, és que podeu fer moltes coses que tenen un gran valor per a la societat i podeu aportar a aquesta societat. I ahí estava molt el treball, no?
Aquesta era una primera part de la pregunta, no? Es pot recuperar l'autoestima? Aquesta era la primera part. La segona part de la pregunta és, encara si voleu, més bèstia per vosaltres. Quan es produeix l'alta amb la gent que treballeu vosaltres? Hi ha alguna manera de determinar aquesta persona torna a ser absolutament autònoma, es pot reincorporar a la societat, pot volar sola, aquesta imatge tan gràfica, com es determina això? Es produeix?
Clar, en el cas de l'empresa d'inserció,
sí,
que també està en una situació diferent a la que estan els del taller de Sant Isidre que porta l'Abel, a l'empresa d'inserció ens arriben persones que estan en moltes situacions diferents i que arriben per situacions diverses, és a dir, o perquè necessiten una estabilització econòmica o persones perquè estan molt decaigudes, que fa molt de temps que estan en atur, un atur de llarga durada, o persones potser que han arribat de manera irregular al país i també és una manera de regularitzar. Les situacions són moltíssimes, no? I molt diverses, que a vegades la gent es pensa que solo és perquè és pobre, no? Així. I dius, sí, no, és que hi ha molts motius del per què la gent ve, no? I persones amb estudis i amb formació, i persones que han tingut càrrecs en països d'origen, etc. Llavors, clar, durant aquest procés que estan allà, el que intentem, sobretot, és fer l'acompanyament, que vol dir fer unes tutories de manera mensual, més o menys, doncs que els hi proporciones formació, els hi proporciones això, que millorin la seva autoestima, que es vegin valorats, que vegin que hi ha esperança i que poden arribar més enllà. I el seu objectiu és, llavors, saltar a l'empresa ordinària i poder treballar en una empresa ordinària. Un cop han passat a l'empresa ordinària, perquè també faig intermediació i llavors a partir d'ofertes de feina que ens arriben, doncs intentem quadrar aquestes persones amb el seu currículum, la seva experiència, formació, etc. Doncs que passin a enviar el currículum i a veure si passen aquesta entrevista per entrar a l'empresa ordinària. Una vegada estan allà, normalment se'ls continua fent un seguiment, si aquestes persones volen, i sobretot quan veus que tenen un contracte més o menys de llarga durada, que són persones que ja han agafat tots els hàbits laborals, que tenen uns hàbits socials, les competències transversals més o menys adquirides, doncs considerem que se'ls pot donar l'alta, diguéssim. També és molt depèn del feedback que ens dona la persona. És a dir, si la persona vol continuar tenint contacte amb nosaltres, fantàstic. Si veus que tu truques a aquesta persona per ofertes de feina, el truques o falta les entrevistes, o veus que llavors ja doncs, tu també deixes el vincle, no?
Sí, la cosa es complica.
Llavors, sí.
No, estava pensant també, el meu cas és, com deia la Laura, no?, que és diferent. Clar, jo me trobo en, diguem-ne, dues situacions. El taller és un taller sociolaboral, llavors si n'hi ha una altra situació social, un altre projecte, una altra... N'hi ha persones que l'acompanyament ha sigut fins a la jubilació, per exemple. I la persona s'ha jubilat, entre mitjà d'això, i bueno, has estat treballant tant de temps, ara és el teu moment de fer una jubilació digna i ja està. I n'hi ha altres casos que també és donar el te perquè no t'adaptes al recurs que és el taller. O sigui, si hem plantejat una sèrie d'objectius, no compleixes i estem aquí, estem igual que fa un any, i no hem fet cap pas i no avancem, i jo no veig cap predisposició per la teva part a continuar avançant, tu vens totes les dies, però no, llavors també n'hi ha que donar per tancat aquesta fase, no? I ser clars i dir, mira, és que estem aquí, estem igual.
Estem en un punt mort.
Estem en un punt mort i no és el teu moment per a aquest recurs.
Mm-hmm. Per a aquestes persones hi ha altres recursos en altres llocs? O és francament... hi ha, francament, gent que hem de dir que és irrecuperable, per desgràcia.
Jo crec que, clar, sempre que hem fet el tancament o un canvi de recurs, hem canviat un altre recurs que sigui més adient per a la persona, o més adequat. Uh-huh. Inclús persones que portaven, per exemple, va passar que persones que portaven fins a 3 anys el taller i no avançaven, van dir, bueno, és el temps de tancar això. Però sí que es va fer un tancament de 6 mesos, treballant una sèrie d'objectius laborals i reenviant-los a un altre recurs. Bueno, vinculat aquí, però el temps del taller arriba a un punt que té la seva finalització.
En qualsevol cas, senyors, això és el que volíem transmetre. Hi ha esperança. També per aquests que en aquest moment no veieu res més que un mur davant, que pot ser de moltes formes i construït amb molts materials diversos, a base de tinc massa anys, a base de m'he desfassat, a base de he perdut família i amics. Hi ha esperances. Ens ho han explicat d'una manera vivencial i en primera persona la Laura Baqués, que és tècnica d'inserció a l'empresa Inserció Laboral Àngels, i l'Abel Sánchez, que és el responsable del projecte Taller Sant Isidre. Moltíssimes gràcies a tots dos. I als que ens escolteu, gràcies també per escoltar-nos. pel cas que ens feu i ens tornarem a veure, si voleu.
Àngels.
Ràdio Estel. Cerdanya, 104.4.
Et van portar les onades i adormida vas passar dia i nit sol a la platja. Els crancs es van amagar entre els teus cabells daurats. Tu seguies el rumb de la meva barca. Jo recordo amb enyorança sempre que em faig a la mar el que sempre deia el pare. Tot allò que estimaràs ha nascut al fons del mar. Cada dia per això jo t'hi buscava. Quan bufi el mestral recorda el meu. I miro al cel estrellat, sé que el món fluixet em parla. Si no tens res a les mans, però omples de somnis al mar, un bon dia es creuaran les mirades. Quan bufi el mestral, recorda el meu.
Blow home, Joe.